Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 18 de març del 2023. Va, que ha sortit el sol ja fa més d'una hora, uns instants abans de les 7 del matí, en un dia que no es pondrà fins que hagi passat un minut aproximadament de les 7 de la tarda. És el darrer cap de setmana d'aquest horari, en tot cas d'hivern, perquè cal recordar que el cap de setmana que ve ja arriba el canvi d'hora. Ja sabeu, allò de que els que ens llevem d'hora i anem a treballar i aquestes coses, que tenim aquestes manies, perdrem una hora de son, però guanyarem les llargues tardes assolellades que arribaran amb llum de dia fins a quarts de nou de la nit. Això en un cap de setmana en què recuperem temperatures més normals per l'època, amb cels una mica més tapats, la previsió fins i tot d'algunes pluges, bàsicament demà, a la meitat nord del país. De seguida ens ho explica el Martí Oliveres. I en un dissabte, avui, 18 de març, en què els que sou oients habituals i de fa anys del Via Lliure, em sembla que ja sabeu el que toca. Quan s'acosta la primavera, a aquest programa li passen coses, l'estudi s'omple de colors i de situacions estranyes i d'olors, etc, etc. I us convida bàsicament a buidar els testos mig morts que teniu allà, els balcons abandonats, allà a les terrasses, aquella planteta que teniu esgrogueïda, mal regada, de dins de casa, del pis, que hi ha al menjador, i donar una mica de vida. Dilluns arriba la primavera meteorològica, i avui arriba la del Via Lliure. I això vol dir que durant tot el dia, tot el matí, obrirem una gincana fantàstica amb la gent que vulgueu jugar. Ens hem aliat com cada any amb desenes i desenes i desenes i desenes de floristeries de tot el país perquè pugueu anar allà, dir hola, què tal, bon dia, vinc de part del Via Lliure de RAC1 i cap a casa una flor, una planta al canto, per la cara. N'hi ha desenes i desenes, insisteixo, repartides per tot Catalunya. Evidentment, algunes us cauran una mica més lluny o altres més a prop, però que en tindreu algun a l'abast, això segur. I heu de ser ràpids perquè quan diguem el nom de la floristeria en antena, heu de sortir corrents cap allà i els primers 10 s'enduen aquesta flor i aquesta planta per la cara. Evidentment, ja que hi sou, home, també podeu pensar en algun detall per la mare, pel pare, pels avis, per la parella. Ja ho tenen això una mica, les flors i les plantes inesperades, que són un regal literalment de vida, i si t'agafen desprevingut, una mica, és veritat que t'alegren el dia. Cada mitja hora, des de les 10 del matí que ho arrencarem, anirem explicant quines floristeries són, i heu d'estar atents perquè serà progressiu. Cada mitja hora, pam, 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 anirem traient-ne més. Per fer-ho més fàcil, penjarem a RAC1.cat un mapa, un Google Maps, que s'anirà actualitzant cada vegada que ho diguem en antena, amb les floristeries que apareguin, i per tant podreu mirar durant tot el matí per ubicació la que us quedi més a prop. I per rematar-ho, una trentena d'oients privilegiats més aquest matí cap al migdia tenen visita guiada gratis també per un dels jardins botànics més bonics de la península, com és el Jardí Mari Murtra, que hi ha a Blanes, abocat al mar. Un lloc de pel·lícula on anirem cap al migdia per veure com va i per sentir també la música in situ del Guillem Roma. Per tant, música, ràdio, flors, primavera, per començar a sortir d'aquest túnel d'inici d'any insuportable que bona falta ens fa a tots plegats. Si voleu jugar amb nosaltres, doncs com cada any, aquí serem absolutament encantats. Des d'ara i fins les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen ara 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori de la primavera.
Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I 4 minuts, aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
Doncs a les reaccions de l'ordre de detenció llançada ahir pel Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin per crims de guerra a Ucraïna. El fan responsable de la deportació d'infants. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky veu històrica la decisió del Tribunal de la Haia, mentre Moscou nega els càrrecs.
Mentrestant, el Banc Central Europeu llança un missatge de calma davant la crisi dels mercats financers. Ahir es va reunir d'urgència després de l'alarma per la caiguda del Silicon Valley Bank als Estats Units i pels problemes de Credit Suisse. El BCE nega un efecte contagi i diu que els bancs europeus són segurs.
Mentrestant, França viu una nova onada de protestes contra la impopular reforma de les pensions. Ahir més de 4.000 persones es van manifestar a París en una protesta que va acabar amb 61 detinguts. Dilluns, Macron s'enfrontarà a una moció de censura transversal que ha unit l'ultradreta i l'esquerra radical.
I els bombers treballen per mirar d'estabilitzar totalment l'incendi a Canejan, a la Vall d'Aran, que hi ha cremat 200 hectàrees des de dijous. Mentrestant, s'han restringit per seguretat durant 3 setmanes els accessos al pantà de Sau per evitar l'allau de visitants mentre es fa el buidatge de la poca aigua que hi queda.
I sobre el cas Negreira, avui El País publica les declaracions que l'exàrbitre va fer el 2021 davant dels inspectors d'Hisenda. Negreira va negar haver utilitzat els diners del Barça per pagar àrbitres. Va dir que el club volia garantir-se un tracte arbitral neutral i que tractava directament amb els expresidents Rossell i Bartomeu.
En l'àmbit estrictament esportiu, el Barça no podrà comptar amb Pedri pel clàssic de demà contra el Real Madrid. El centrecampista canari, que havia de reaparèixer demà al Camp Nou, no va tenir bones sensacions a l'entrenament d'ahir i continua de baixa. Tampoc es va entrenar a Madrid Benzema, però en principi el golejador madridista sí que podrà jugar. Avui a primera divisió, Rayo Girona a 4:15 i Espanyol Celta a 6:45.
I pel que fa al temps, l'últim cap de setmana d'hivern ens portarà un ambient de primavera, tot i que la temperatura baixarà i farà més fresca al migdia. Avui, un dissabte amb força núvols i a la tarda amb ruixats al Pirineu, a les comarques interiors de Girona i cap al massís dels Ports.
Ara són les 8:06. I el que us dèiem, la Cort Penal Internacional ordena la detenció de Vladimir Putin.
International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin, president of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova.
Així ho anunciava el Tribunal de l'AIA, anunciava l'ordre de detenció internacional contra el president rus i per una dels seus alts càrrecs per la deportació d'infants. Era l'anunci que feia el jutge president del Tribunal Penal Internacional, Piotr Hofmanski, des de l'AIA. L'ordre de detenció és per crims de guerra en el marc de l'atac a Ucraïna. Concretament, la Cort depèn, per cert, de les Nacions Unides, és un organisme de la ONU, investiga la deportació d'infants ucraïnesos a Rússia i els desplaçaments forçosos d'adults i de menors des de les zones ocupades pel Kremlin. El tribunal assegura que hi ha indicis clars per atribuir responsabilitats criminals a Putin.
This is an important moment in the process.
Aquest és un moment important pels jutges de la Cort Penal Internacional. Els jutges han determinat que hi ha evidències suficients contra aquestes persones per haver permès els crims. Estem fent la nostra feina. Som un acord de llei. Els jutges ara han emès les ordres d'arrest. Que siguin efectives depèn de la cooperació internacional.
International cooperation.
Doncs aquesta cooperació internacional, són 120 països els que reconeixen el Tribunal de l'AIA. Rússia no entre aquests països. Per tant, Putin correria el risc de ser arrestat, en principi, si posa el peu en algun d'aquests 120 països. Per tant, les possibilitats que Putin acabi detingut són bastant minces, que acabi assegut al banc dels acusats després d'aquesta demanda de detenció internacional, però segons l'organisme, segons el Tribunal, la Cort Penal Internacional, fer públiques aquestes ordres de detenció podria ajudar a evitar que se segueixin cometent crims contra la humanitat a Ucraïna. Més detalls des de Brussel·les. Eurocorresponsal de Recull, Justo Bar, bon dia.
Bon dia. La Cort Penal Internacional va portar ahir de ple la invasió russa a Ucraïna al terreny judicial. Ho va fer després d'haver analitzat les proves aportades per la Fiscalia, que asseguren tenir evidències que s'han tret almenys centenars de nens ucraïnesos d'orfenats i centres d'acollida perquè puguin ser adoptats a Rússia de manera il·legal i amb pràctiques dubtoses. L'acord també demana la detenció de l'alta comissionada per a la infància de Rússia pels mateixos delictes. El jutge president de l'Acord Penal Internacional, Piotr Hofmanski, explicava que Rússia està violant el dret internacional.
It is forbidden.
Està prohibit per la llei internacional treure civils dels llocs on viuen cap a altres territoris. I els nens tenen especial protecció sota el conveni de Ginebra. El contingut de les ordres d'arrest normalment són secretes per protegir les víctimes. Nosaltres protegim les víctimes i especialment els nens.
especially children.
Les possibilitats que es detingui a Vladimir Putin per això són remotes, bàsicament perquè Rússia no reconeix la legitimitat d'aquest acord i, per tant, creu que aquestes ordres són nul·les. En tot cas, perquè existís alguna possibilitat que el president rus fos detingut, hauria de viatjar a un dels 123 països que sí reconeixen aquest tribunal.
Gràcies, Lluís. De fet, la reacció del Kremlin davant l'anunci de l'acord penal internacional ha estat desafiant, fins i tot grollera. És el cas del vicepresident del Consell de Seguretat rus, Dmitri Medvedev, qui va ser en el seu dia president de la Federació Russa, que ha penjat a Twitter l'emoticona del paper de vàter per il·lustrar què pensa fer el govern del país amb aquesta sol·licitud de detenció. En té més detalls des de Moscou, Abel Gallardo. Bon dia, Abel.
Bon dia. A part del to burlesc emprat per membres del govern rus, les autoritats han afanyat a aclarir que l'ordre de captura no tindrà cap efecte i que en cap cas Putin serà detingut. La portaveu del Ministeri d'Exteriors, Maria Zakharova, va recordar ahir que Rússia no forma part dels organismes del Tribunal Internacional i que, per tant, no acataran els seus dictàmens.
Rússia no forma part de l'Estatut de Roma de l'Acord Penal Internacional i no hi té cap obligació. Rússia no coopera amb aquest organisme i les possibles ordres de detenció procedents de l'Acord Internacional de Justícia per a nosaltres no tenen efecte i són legalment nules.
Moscou atribueix l'ordre d'arrest a la persecució d'Occident cap a poble rus, insisteix que les acusacions de deportació forçada d'infants i els crims de guerra atribuïts a Putin formen part de la propaganda dels Estats Units. Les autoritats sempre han assegurat que no hi ha hagut expatriacions, sinó una campanya humanitària per protegir els nens que s'han quedat orfes durant la guerra.
Doncs bé, gràcies, Abel. A l'altra banda, Volodymyr Zelensky celebrava la decisió i ho ha qualificat, aquesta ordre de detenció, com a decisió històrica. Pel president ucraïnès, la decisió del Tribunal de l'Haia permetrà fer un pas endavant per aconseguir que hi hagi finalment justícia. Ho deia aquesta nit en el discurs que fa cada dia a la nació.
Сьогодні маємо вагоме.
Ens trobem davant una decisió fonamental de la justícia internacional. És un cas que té una verdadera perspectiva. La Cort Penal Internacional ha emès una ordre de detenció contra Putin, una decisió històrica que donarà pas a l'inici de la responsabilitat històrica. El cap de l'estat terrorista i una altra funcionària russa s'han convertit oficialment en sospitosos d'un crim de guerra.
Zelensky posava xifres, deia que s'han produït més de 16.000 casos de deportació forçada de nens d'Ucraïna per part de Rússia, tot i que també diu que no és segur i que la xifra podria ser encara més alta. També ho va celebrar la Unió Europea, ho va celebrar Josep Borrell, l'alt representant de la diplomàcia europea, però els experts en relacions i dret penal internacional diuen que, malgrat ser difícil que es produeixi la detenció, l'ordre és important. Diuen que el fet que s'hagi fet pública pot contribuir precisament a disminuir els crims de guerra que s'estan cometent a Ucraïna. En parlava aquesta nit el nou C de RAC1, el secretari general del Col·legi d'Advocats Penal Internacional, Jaume Antic, i el professor de Relacions Internacionals de la UPF, Pablo Pareja.
S'ha decidit que es fes pública perquè els efectes, diguem, d'aquesta publicitat són molt positius per tal d'evitar que es puguin continuar cometent els fets que s'imputen. Crec que aquesta és una gran fita, molt important.
Sembla ser que han valorat que d'aquesta manera doncs, es podria fer una mica més de pressió política, conscienciar l'opinió pública.
Com us dèiem, tant un com l'altre creuen que és pràcticament impossible que Putin acabi detingut perquè no creuen que s'arrisqui a anar a algun d'aquests 123 països vinculats a les decisions de l'acord. Recordem que ja fa temps que Putin no viatja a l'estranger perquè sap que en alguns països hi hauria possibilitat precisament de ser detingut. Doncs bé, just després d'aquest moviment de la justícia internacional, dilluns es visualitzarà un dels principals suports que té Rússia perquè el president de la Xina, Xi Jinping, viatjarà a Moscou per reunir-se amb Vladimir Putin. Veurem què és el que acaba sortint d'aquí. Per cert, encara parlant de tots els moviments geopolítics que ha provocat la guerra a Ucraïna, ahir Turquia finalment va donar llum verda a l'ingrés de Finlàndia a l'OTAN. Finalment, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha aixecat el veto al país nòrdic. En canvi, sobre l'adhesió de Suècia, Turquia encara no afluixa i continua amb les negociacions. D'aquí a un minut arribarem a un quart de nou. I mentrestant, a França continuen les protestes molt àmplies, molt generalitzades per la reforma de les pensions. Ahir, desenes de milers de ciutadans van omplir els carrers de nou ahir a la nit de les principals ciutats del país i van viure nous aldarulls i moments de tensió amb la policia. Almenys un centenar de detinguts en general. Les protestes més importants han estat a París. Més de 4.000 persones aplegats a la plaça de la Concòrdia, on s'han acabat cremant cotxes i mobiliari urbà. De fet, els gendarmes han dissolt la manifestació a l'entorn de la mitjanit i han detingut una seixantena de persones només a París, la capital, però també ciutats com Lió, com Tolosa, com Estrasburg, han estat l'escenari del segon dia de protestes al carrer contra aquesta reforma de les pensions imposada per Emmanuel Macron i que retarda 2 anys l'edat de jubilació, que passaria dels 62 als 64 anys. Corresponsal de RAC1 a França, Laia Forés, bon dia.
Bon dia. Unes 4.000 persones es van aplegar a la plaça de la Concòrdia davant l'Assemblea Nacional en una manifestació no autoritzada que es va convocar a través de les xarxes socials. La protesta va acabar amb càrregues policials i una seixantena de detinguts. Era una mostra més del descontent ciutadà per l'adopció de la reforma de les pensions sense l'aval del Parlament. Durant la jornada d'ahir es van produir també talls de carreteres i de vies de tren a diferents punts de França. El govern tem que les mobilitzacions es radicalitzin en els propers dies i la policia ja ha reforçat la seguretat d'edificis oficials i seus de partits. També ha suspès per ara els desplaçaments dels ministres al territori per evitar incidents. Dilluns està previst que l'Assemblea voti les 2 mocions de censura presentades ahir contra el govern, tot i que és poc probable que prosperin.
De fet, la setmana que ve, gràcies, Laia, hi ha prevista una altra vaga a França, la novena, per aquesta qüestió, i el govern continua sense tenir cap setmana tranquil·la als carrers. I, de fet, la posició de Emmanuel Macron cada cop és més feble. El punt d'aquesta reforma de pensions que ha fet alçar la veu a la ciutadania és, com dèiem, que la jubilació passaria de 62 a 64 anys. Aquest és el motiu pel qual tantíssims ciutadans estan cremant els carrers ara mateix a França. I això contrasta i molt amb el sistema de pensions espanyol. França té encara ara l'edat de jubilació més baixa d'Europa. 62 saltaria a 64. Espanya el tenia 65 anys i ara mateix està increixendo fins als 67 i ara mateix és a l'entorn de 66 anys i 4 mesos. Ara bé, qualsevol espanyol que hagi cotitzat 38 anys i mig podrà jubilar-se als 65. Doncs aquests debats al voltant de la qüestió laboral i també econòmica en un escenari aquesta setmana d'enormes tensions als mercats financers pels problemes de Credit Suisse i per la caiguda del Silicon Valley Bank als Estats Units. La borsa espanyola, de fet, aquesta setmana, com explica La Vanguardia, s'ha desplomat un 7,5%. Ahir va tornar a caure l'IBEX 35, gairebé 2 punts. Els missatges de tranquil·litat del Banc Central Europeu, doncs, de moment no estaven aconseguint apuntalar les remuntades que s'havien registrat a mitjans de setmana. Tot i que el BCE descarta un contagi d'aquesta crisi bancària cap a Europa, els inversors no se n'acaben de refiar. Les alarmes van saltar ahir a la tarda quan el Banc Central es va reunir per analitzar precisament aquest panorama. Tornem a Brussel·les, Lluís Tobar.
El BCE es va reunir ahir per intercanviar impressions després d'una setmana negra per l'economia europea i en què s'ha viscut un nerviosisme que pràcticament no es veia des de l'any 2008. Fonts de la reunió van assegurar que és un protocol habitual en aquests casos i van enviar un altre missatge tranquil·litzador per allunyar qualsevol fantasma. Diuen que els bancs europeus no s'han contagiat d'aquestes turbulències, que mantenen uns bons nivells de solvència i liquiditat i que els dipòsits es mantenen estables. El BCE confirma més que l'objectiu número 1 continua sent doblegar la inflació, que continua al 8,5%, lluny de l'objectiu de mantenir-la al 2%. Ara bé, després del toc d'atenció d'aquesta setmana, tot plegat demostra que a part de lidiar amb tornar l'estabilitat als preus, ara el BCE haurà d'intentar també salvaguardar l'estabilitat financera.
Gràcies, Lluís. El BBVA ahir va perdre un 3,5% a la borsa i admet que les turbulències no s'han acabat. El seu president, Carlos Torres, en parlava ahir davant la Junta General d'Accionistes.
Continuará el contexto de incertidumbre, tanto desde el punto de vista geopolítico como desde el punto de vista financiero, consecuencia de la elevada inflación y sus posibles efectos de segunda ronda que pueden conducir a tipos más altos y por más tiempo, aunque la volatilidad financiera más reciente a la que ya me he referido ha cambiado las expectativas que tiene el mercado.
Això sí, insistia en la solidesa de la seva entitat. Mentrestant, a Suïssa, el principal banc del país, UBS, estudia comprar Credit Suisse. Segons una informació del Financial Times, es plantejaria absorbir el seu competidor, o almenys una part del negoci, en un cap de setmana que podria ser clau en això, en aquestes negociacions, segons el diari, perquè els equips directius de les dues entitats es reuniran per valorar si és viable o no. Perquè ens en fem una idea, el valor en borsa d'UBS és ara mateix 7 vegades més gran que el de Credit Suisse. Per cert, un altre dels grans diaris econòmics internacionals, el Wall Street Journal, avisa que la crisi de Silicon Valley amenaça d'escampar-se pels Estats Units. Segons els experts consultats, hi ha fins a 186 bancs en el mateix risc que el Silicon Valley Bank. Les 8:19. I en aquest context d'incertesa econòmica, una notícia que, vaja, que es podia haver pressuposat quan es va anunciar la mesura, però que es va confirmant. Un de cada tres productes als quals se'ls va aplicar la rebaixa de l'IVA al desembre, productes que comprem cada dia als mercats, valen avui, productes alimentaris, valen avui igual o més del que valien abans de la rebaixa. Ho denuncia Facua, que ha supervisat un per un els preus de més d'un miler de productes de 8 cadenes de supermercats durant aquest mes que dura la mesura. L'Organització de Consumidors assegura que hi ha molts productes bàsics que han continuat pujant després d'aquesta rebaixa de l'IVA i que no hi ha cap control sobre els preus, Montse Martí.
El que més s'ha encarit, segons l'anàlisi de Facua, són les fruites i les verdures, seguides dels olis d'oliva i girassol, la llet i els làctics, els llegums, la pasta i l'arròs. Facua ha analitzat els preus de més d'un miler de productes del Campo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Lidl, Hipercor i Mercadona, i assegura que en totes les cadenes s'han detectat irregularitats. El portaveu d'aquesta organització de consumidors, Rubén Sánchez, diu que els fabricants o les cadenes de distribució manipulen preus per guanyar més.
No se puede consentir que la distribución siga inflando sus beneficios o los fabricantes de alimentos, que igual son ellos los que están aplicando las subidas sin que haya realmente incremento de costes. En algunos de estos precios puede haberse producido un coste que haya subido, un incremento real de costes de producción. No lo descartamos, pero en todos... Esto es un fraude a los consumidores.
Algun exemple de les pujades. L'oli verge Carbonell d'un litre a Hipercor costava 8,59 €. Abans de la rebaixa de l'IVA va baixar a 8,19 € després i ara es torna a vendre 8,59 €. L'arròs bomba a Hacendado de Mercadona valia 3,40 € abans de la rebaixa de l'IVA, 3,26 € després i ara està a 4,05 €.
D'aquí a 9 minuts arribarem a 9:15. I tot plegat en un cap de setmana de Barça-Madrid. Decisiu per la Lliga, un dia més la informació esportiva marcada pel cas Negreira, amb novetats també a la premsa. Per exemple, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
L'exàrbitre va dir a Hisenda que el Barça no li pagava per comprar àrbitres i que, de fet, no va pagar-li diners a cap àrbitre.
Segons El País, que ha tingut accés a la declaració que José María Enríquez Negreira va fer als inspectors d'Hisenda l'octubre del 2021...
Déu-n'hi-do, fa un any i mig, ja.
Sí, l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres va explicar que el Barça el que volia era garantir-se un tracte arbitral neutral i que ell ni desviava diners a altres àrbitres ni incidia tampoc en les designacions dels àrbitres que xiulaven als partits. Sí que podia tenir incidència en els ascensos o descensos de categoria dels àrbitres, però no en les designacions. El Barça, segons el relat de Negreira, se sentia perjudicat i li pagava per tasques d'assessorament. Ell opinava sobre àrbitres i jugadors. També va relatar que sempre tractava directament amb els expresidents Laurana, Rossell i Bartomeu i que els veia com a molt 6 vegades a l'any. És la declaració, és important això, de Negreira a Hisenda. Recordem que davant la Fiscalia es va acollir el dret a no declarar al·legant que pateix Alzheimer. Respecte a l'activitat de Dasnil, que és una de les empreses amb què facturava el Barça, Negreira va dir que es dedicava a l'empresa a l'enviament de comandes, com per exemple bolígrafs personalitzats, que l'acord amb el Barça era només verbal i que ell era personalment el beneficiari de tots els ingressos.
Aquesta és la pregunta clau que ens hem fet des del principi, és el Barça li va pagar més de 7 milions d'euros segons els números d'Hisenda.
7.300.000
al llarg de 17 anys, o 19 pràcticament, però la pregunta que ens hem fet des del principi és on van anar els diners, perquè aquí ve la segona informació interessant del dia. El Mundo diu que li han embargat a Negreira l'únic patrimoni que té. Què és aquest patrimoni, Quim?
És un cotxe, un Peugeot 208.
Un 208.
Sí, no és un cotxe de gamma alta, més aviat al contrari, és un cotxe modest. Això, segons aquesta informació del Mundo, és l'únic patrimoni que té Negreira i que li ha estat embargat.
Cal recordar també explica el diari El País, que després d'haver acceptat el cas la jutgessa, perquè ara ja està judicialitzat al 100%, no és només la denúncia de Fiscalia, sinó que ja l'està investigant una jutgessa, ha demanat a la policia, a la Guàrdia Civil i a la policia espanyola que investiguin d'on venien els diners de Negreira i on van anar, perquè entre altres coses tenen confirmat que s'estaven extraient dels comptes bancaris en efectiu. Veurem, aquesta és una de les qüestions clau. Després de 7.300.000, com deia Quim Salvador, en els últims anys, l'únic patrimoni que tenia Negreira era un Peugeot 208. Aquí alguna cosa no quadra, és evident.
És evident. D'altra banda, el president del Barça, Joan Laporta, ha alçat el to pel cas Negreira i defineix tot plegat com una campanya desestabilitzadora contra el club. L'escoltem.
La campanya que estem patint no és per casualitat, ho sabeu tots. Té com a objectiu, a curt termini, desestabilitzar l'equip i a mig termini, controlar el Barça, quedar-se'l. Temps hi haurà i tinc ganes, d'explicar-vos qui, per què i com estan doncs, orquestrant aquesta campanya. No tingueu cap dubte que ens defensarem. I no només ens defensarem, atacarem.
Veurem en què consisteix aquest atac que promet la porta del Barça pel cas Negreira. I encara una altra qüestió, l'àrbitre català Xavier Estrada Fernández va emetre un comunicat per celebrar que la seva querella pel cas Negreira hagi estat admesa a tràmit i afirmar que mai és tard per lluitar contra la corrupció.
Per cert, una cosa més sobre el tema Negreira és que Negreira ha demanat personar-se al cas.
Sí, sí, sí.
Com a acusació.
És una informació, vaja, va passar el dia 6 de març. Això té un motiu, diguéssim, en l'estratègia de defensa, que és que al personar-se en el cas, la seva defensa té accés al sumari.
A tota la informació.
I, per tant, amb tota la informació a la mà, s'entén que poden preparar millor la defensa.
5 minuts i 2 quarts de 9, doncs enmig d'aquest enrenou i les novetats que surten cada dia al voltant del cas Negreira, el Barça juga demà mitja lliga contra el Real Madrid, precisament el clàssic del Camp Nou, i sense Pedri, que ahir era la notícia negativa de la jornada, el mal de cap per Xavi, finalment no pot jugar.
Sí, havia de reaparèixer diumenge després d'un mes lesionat. S'esperava que fos una mica el far per millorar el joc del Barça les últimes setmanes, que no ha estat massa bo, però el centrecampista canari no va tenir ahir bones sensacions a l'entrenament, no va poder acabar la sessió i no jugarà demà. És un contratemps important per Xavi Hernández, que tampoc recupera encara Dembélé. La recuperació de l'extrem francès també està sent més lenta del que s'havia previst inicialment. Tots dos s'esperava en algun moment dels processos de recuperació que reapareguessin al clàssic de demà, descartadíssim. Ara l'objectiu és que hi puguin ser a un altre Barça-Madrid, el que jugaran el 5 d'abril, tornada de les semifinals de la Copa del Rei. A Madrid estan pendents de Karim Benzema, que ahir tampoc es va entrenar a causa d'un cop que va rebre la tíbia dreta al partit de Champions dimecres contra el Liverpool. No és greu i, en principi, el golejador madridista sí que jugarà demà al Camp Nou. Un partit que, ho deies fa un moment, és clau en la lluita pel títol de Lliga. El Barça l'afronta amb 9 punts de marge sobre el Real Madrid a la classificació. En cas de victòria blaugrana es convertirien en 12 punts amb 12 jornades per disputar. Falta molt, però l'avantatge seria més que considerable. Pels blancs, evidentment, és vital reduir l'avantatge culer a 6 punts, cosa que passaria en cas de victòria madridista. Tant Barça com Madrid faran aquest matí els darrers entrenaments abans del Clàssic a partir de les 11, i al migdia, pels vols de la 1, estan previstes les rodes de premsa prèvia dels respectius entrenadors. Xavi Hernández parlarà a Sant Joan d'Espí i Carlo Ancelotti ho farà a Valdebebas.
Gràcies, Quim. 3 minuts i 2 quarts de 9, i precisament sobre aquest Clàssic, un dels protagonistes és la cantant Rosalía, perquè demà el Barça, que té el patrocini de Spotify, canviarà aquest patrocinador de la samarreta per lluir el logotip del disc Motomami, un disc que avui, justament fa un any, que sortia al mercat. El tercer disc de Rosalía i el que l'ha acabat de consolidar a l'elit mundial de la música urbana. I amb aquest Motomami que Rosalía ha assolit enormes xifres, Spotify té 36 milions d'oients mensuals i temes com el Despechar, que inicialment no estava inclòs al disc, acumulen més de 600 milions d'escoltes. Pocs músics catalans, si no cap, han aconseguit números d'aquesta mena. Xavier Cugat, per exemple, va vendre 48 milions de discos durant 40 anys de carrera a Hollywood, i als 90, els tres tenors amb carreres van vendre 8 milions de CDs i de DVDs. Per tant, Rosalía probablement a aquestes alçades és la música catalana més important des del punt de vista de vendes i de accés a mercat de la història del país. Mentrestant, avui Rosalía és a Xile, immersa en la part llatinoamericana de la gira Motomami, que, insistim, avui fa un any que sortia al mercat. 2 minuts i arribarem a 2:45 del matí. L'escenari de sequera no ajuda gens a afrontar una temporada d'incendis que es preveu complicada. De fet, el foc que crema des de dijous a la tarda a Canejan, municipi fronterer amb França, a la Vall d'Aran, ha afectat ja unes 200 hectàrees de superfície forestal, segons han informat Aurora Rodríguez als bombers francesos.
Tot i això, el flanc esquerre està pràcticament estabilitzat i el dret corre per la zona prevista dins del pla de cremes de la Vall d'Aran. Així, els bombers francesos i els afectats de la Generalitat treballen perquè les flames no s'escapin d'aquests límits, però alhora les deixen fer intentant que arribin fins al final de la zona marcada.
El cas és que amb el sotabosc ressec i amb els arbres en una situació delicada per la falta de pluja, els boscos ja tenen prou combustible per anar alimentant focs com el d'aquesta setmana. De fet, els agents rurals i els bombers adverteixen que si no va plovent i de valent els pròxims dies i molts dies, podem viure una onada d'incendis forestals fins i tot abans que arribi l'estiu.
Les zones amb més risc són ara mateix la Catalunya central, el prelitoral i el litoral. Els seus boscos arrosseguen una situació de sequera acumulada des de fa ja 3 anys, i això es nota en la vegetació, que està molt pitjor que d'altres anys. La sotsdirectora dels bombers, Marta Miralles, alerta a RAC1 que la primavera podria convertir-se en un estiu avançat si no plou.
que el combustible mort ja s'ha acumulat en la sequera que hem tingut, que igual que als pantanos els hi falta molta aigua per recuperar un nivell normal, a les plantes també els hi falta bastanta aigua per recuperar un nivell de primavera normal.
També adverteixen els agents rurals que el risc d'incendis va accentuant perquè durant els mesos de primavera es concentren la majoria de cremes agrícoles. Tot això en un context, com dèiem, de sequera, mentre l'Agència Catalana de l'Aigua ha decidit restringir temporalment els accessos al pantà de Sau per seguretat. Així que si aquest cap de setmana, com ha passat en d'altres caps de setmana, teníeu pensat fer-hi una visita, ja ho sabeu que no podreu anar-hi, 3 setmanes seran el temps que les autoritats blindaran el pas de vehicles per carreteres, tancarà el pàrquing i les zones d'esplai, amb l'objectiu d'evitar aglomeracions, que ningú s'acosti a menys de 100 metres de l'aigua. Asseguren que podria ser perillós perquè amb el buidatge que s'està produint del pantà, el que us avançàvem des d'aquest programa, el fang podria atrapar els visitants. Això perquè la Generalitat, insisteixo, tal com us avançava aquest programa, està trasbassant l'aigua de Sau cap al pantà de Susqueda per evitar que la sequera mati els peixos i es contamini la zona. 8:45. Mentrestant, la Universitat de Barcelona demana reformes legals per ser més eficients i àgils a l'hora de respondre davant de casos d'assetjament per part de professors o de catedràtics. Això després del cas del professor de Filologia Hispànica denunciat per 8 estudiants de doctorat per assetjament sexual i laboral. La denúncia va arribar fa un any, però l'expedient disciplinari no s'ha tancat fins ara, fins al febrer. De fet, la universitat, Adrià García, l'ha suspès de sou i de feina durant 14 mesos.
La universitat reconeix que no ha transmès prou confiança a les afectades i que la gestió hauria d'haver estat més ràpida. Ara fa un any, les doctorants van denunciar a la universitat les males praxis del professor a l'hora de dirigir les seves tesis i també van dir que patien assetjament. L'autònoma assegura que va prendre mesures des d'un inici, però no s'ha pogut apartar el professor fins ara per no vulnerar la seva presumpció d'innocència. Ara bé, diuen que la normativa no permet escurçar terminis. Ho diu la secretària general de l'autònoma, Esther Zapater.
Assumim que de tots aquests processos, de tots i de cadascun dels processos, en podem i n'hem de treure lliçons. Tot ha de ser més àgil i més eficient i a partir d'aquí nosaltres entomem la part que podem millorar en aquest sentit, però és evident que també necessitem reformes en el marc legal que ens ajudin, no?, en aquest objectiu.
Zapatera assegura que si cal revisaran el protocol per veure si es podria haver agilitzat algun pas.
De fet, la cosa no acaba aquí perquè representants de les víctimes diuen que els consten, de fet, 7 persones més que haurien rebut missatges sexuals per part d'aquest professor de filologia i acusen la universitat d'haver mirat una altra banda.
Asseguren que l'autònoma tenia constància dels missatges que enviava el docent a alumnes de grau de Llengua i Literatura Espanyoles i que no va fer res per posar-hi remei, ho explica Armengol Gassiot del grup de suport.
Hi ha hagut estudiants de grau que han mostrat whatsapps en què es preguntava per la seva roba interior per part d'una persona que era professora, en què s'explicava que ella sí que treia bones notes i no el noi amb el que estava sortint, també alumne de la facultat. Si no hagués sigut per la denúncia de les investigadores predoctorals, avui no seríem aquí.
Retrets dels representants de les víctimes cap a la universitat, que es visualitzaven allí amb pintades contra el professor a tot el campus. Si podia llegir missatges com no serveixen els vostres protocols o professors agressors fora de la UAP. Qui està d'acord amb aquests representants de les víctimes és el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, que en les últimes hores ha demanat actuar amb més contundència davant de casos d'assetjament a les universitats. Ho deia ahir a Ràdio Estel.
S'ha de ser molt més proactiu. A la que apareix un cas, sanció immediata de caràcter preventiu. Apartar el cas del contacte. S'ha de separar la poma del cistell. I un cop això ha passat, començar les actuacions. Però jo crec que s'ha de ser contundent en inici, perquè si no els temes es podreixen i es perpetuen, i això no pot ser de cap manera.
I aquest professor de Filologia Hispànica, per cert, no és l'únic cas d'assetjament sexual que ha transcendit aquests dies a l'Autònoma. Recordem que aquest dimarts l'Autònoma va apartar un catedràtic de física que l'Audiència de Barcelona havia condemnat per assetjament sexual a un altre estudiant de doctorat, i ho va fer després que el diari O.S fes pública la notícia de la sentència dilluns a la nit. Fins aleshores el professor continuava en actiu. Mentrestant, encara parlant d'agressions sexuals, els Mossos d'Esquadra investiguen ara un cas d'agressió contra un noi de 15 anys a un institut de Cervera per part de dos companys de classe. Els pares de la víctima van presentar una denúncia fa dues setmanes.
I explicaven que els agressors van acorralar el noi contra una finestra, el van despullar i li van fer tocaments. Els Mossos van identificar els dos presumptes agressors i van derivar el cas a la Fiscalia de Menors. Segons la mare, el seu fill es va quedar a casa 15 dies per recuperar-se, però l'assetjament es va repetir quan va tornar a les aules.
I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 26 anys de presó un home per haver violat dues noies i haver-ho intentat en dos casos més.
Les agressions haurien estat a Barcelona i a l'Hospitalet del Llobregat l'estiu del 2021. Segons la sentència, l'agressor feia servir el mateix mètode amb totes les víctimes. De nit, les seguia fins al portal de casa i allà les escanyava fins a deixar-les pràcticament inconscients. En el judici, el condemnat va reconèixer haver violat dues de les víctimes. L'Audiència també li imposa haver de pagar una indemnització de gairebé 150.000 euros.
I atenció, aquesta detinguda, una agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona per suposadament haver encobrit els tocaments, les agressions del seu marit a una discoteca.
Segons publica el digital El Caso, durant la nit de dimarts un home va fer tocaments a diverses noies en un local de l'Eixample. A més, l'agressor es va fer passar per agent de policia i escorcollant algunes noies va aprofitar per fer més tocaments. Doncs bé, els Mossos d'Esquadra han descobert que la parella de l'home és un agent de la Guàrdia Urbana que va presenciar els fets. No només no va fer res per evitar els tocaments, sinó que també va seguir el joc a la seva parella quan es va fer passar per policia.
I encara un parell més, la policia espanyola ha detingut a Barcelona un jove de 23 anys que hauria agredit sexualment una menor de 14 a Almeria. En aquest cas es van conèixer a través d'un videojoc.
El detingut es va anar guanyant la confiança del noi perquè li enviés imatges de caràcter sexual. Es va desplaçar fins i tot a Almeria i van tenir una trobada sexual en un hotel. Quan la víctima va denunciar els fets, li va fer xantatge emocional i el va amenaçar. Els agents van escorcollar el domicili de l'agressor i van trobar material pedòfil a l'ordinador. És per això que no descarten noves víctimes.
I a presó encara l'exentrenador de futbol femení del Club Esportiu Perelló, el Baix Ebre, per haver agredit sexualment una jugadora amb discapacitat intel·lectual.
Segons la denúncia de la víctima, d'uns 20 anys, l'exentrenador l'assetjava per quedar i la pressionava per veure's a casa d'ell. Quan hi va accedir, finalment el detingut li va insistir perquè consumís drogues, la va retenir i la va agredir sexualment. En un comunicat d'ahir a la nit, el club ha explicat que feia 15 dies que havien acomiadat l'exentrenador per motius esportius.
8 i 36 minuts ens fies. És absolutament insuportable. Doncs precisament ara que parlàvem de seguretat, d'accions policials, els Mossos d'Esquadra patrullaran internet de la mateixa manera que ho fan avui pels carrers de qualsevol poble o ciutat. Serà una de les feines de la nova regió policial virtual. Com us va avançar RAC1, aquest nou departament es crearà aquest dimarts en el marc de la nova estructura de la policia catalana que aprovarà el govern. La xarxa, doncs, tindrà el mateix rang que les policies policials, que les regions policials físiques que existien fins ara, com Barcelona, Catalunya Central o Terres de l'Ebre, entre altres. Benet Iñigo.
Un dels objectius de la nova estructura dels Mossos és adaptar el cos a la nova realitat digital. Per això, d'una banda, es crea una nova Comissaria General de Tecnologies de la Informació, encarregada d'assegurar el sistema informàtic dels Mossos i de buscar i implantar noves eines tecnològiques que millorin l'acció de la policia. També s'encarregarà de les grans investigacions de cibercrim. Però aquesta línia també es trasllada en l'operativa del dia a dia. A les nou regions policials actuals, que divideixen el territori, se n'afegirà una desena, la regió policial virtual. Els seus agents s'encarregaran de patrullar la xarxa per prevenir delictes, d'atendre les víctimes i també tindrà una àrea d'investigació pròpia. Les innovacions tecnològiques no queden aquí. L'anomenada àrea aèria, per exemple, no només gestionarà l'helicòpter o els drons, sinó que hauran d'estar al dia per proposar innovacions relacionades amb el control i la neutralització d'un element cada cop més habitual, com són els drons.
Precisament ara que parlàvem de delictes cibernètics, l'Hospital Clínic ha pogut recuperar ja la meitat del sistema informàtic gairebé dues setmanes després del ciberatac. L'Agència de Ciberseguretat ha aconseguit netejar els ordinadors i eliminar rastres abans de posar-los en funcionament. A més, des de dimecres també es tornen a fer els tractaments d'oncologia i radioteràpia als pacients. S'ha pogut recuperar, de fet, fins i tot l'activitat pel que fa a la cirurgia programada, l'ambulatòria, les consultes externes, i el centre d'extraccions funciona al 40% de la capacitat, malgrat l'optimisme per la recuperació. El ritme d'atenció continua molt condicionat per al ciberatac que es va produir fa més d'una setmana. Més enllà d'adaptar-se a les noves tecnologies, per cert, als Mossos, els canvis enforteixen també el territori i la cúpula del cos, de moment, però sense noms. El decret que preveu aprovar el govern dibuixa només l'esquema organitzatiu que comportarà moviments dins del cos els pròxims dies.
La prefectura agafa múscul. A més del comissari en cap, apareix la figura d'un número 2 dels Mossos i hi haurà dos comissaris més que coordinaran la cúpula amb les diferents àrees. En canvi, de la prefectura ja no penjaran dues grans comissaries, la territorial i la central, sinó 6 comissaries que difuminen la frontera entre el territori i Egara. A més de la nova comissaria TIC, l'altra gran novetat és la nova Comissaria General de Seguretat Ciutadana, que inclou ordre públic, policia marítima i aèria, però també marcarà les directrius generals de patrullatge. Informació i investigació pugen de categoria per dependre directament de prefectura. El sindicat majoritari, SAPFEPOL, lamenta que tot plegat no s'hagi discutit al Consell de la Policia Interior i que Interior, per tant, hagi tirat pel dret sense escoltar les seves propostes.
Per cert, 5 minuts i pràcticament 3 quarts de 9 del matí, una anàlisi d'error. Crec que abans, quan estàvem parlant del cas d'agressió sexual en una universitat, hem dit Universitat de Barcelona. No, Autònoma de Barcelona. La Universitat Autònoma. Ho he dit així i demano disculpes perquè pot ser que algú s'hagi sorprès amb la notícia. No, és la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans estàvem parlant de l'Hospital Clínic, de mesures al voltant del sector de la salut. Doncs bé, l'alerta sanitària per la Covid a Catalunya ja és història. El govern ha desactivat la prealerta pel Pla Especial d'Emergències de Pandèmies i això vol dir que ara, per primer cop en 3 anys, no hi ha cap dispositiu de vigilància específic pel coronavirus i la malaltia, per tant, es tracta com qualsevol altra infecció respiratòria, la grip o la bronquiolitis.
El govern defensa la decisió perquè actualment la transmissió del virus és baixa i hi ha poc impacte assistencial. A partir d'ara, el Covid només es monitoritzarà amb el sistema de vigilància d'infeccions, com ja ha passat aquest hivern. És el mateix sistema que s'utilitza per seguir el comportament de la grip. El conseller de Salut, Manel Balcells, creu que és un punt d'inflexió.
Rebaixem un grau l'estat d'alerta, traiem la prealerta i entrem en una normalitat epidemiològica i en una normalitat de funcionament.
El Pla Especial d'Emergències per Pandèmies es va activar per primer cop fa 3 anys, el 12 de març del 2020, en fase d'emergència. El novembre del 2021 es va rebaixar el nivell d'alerta i des del maig de l'any passat estava vigent en fase de prealerta, que ahir finalment es va desactivar. Ara bé, la mascareta encara és obligatòria als centres de salut i a les farmàcies.
Mentrestant, continuen les hipòtesis sobre l'origen de la Covid. Una nova investigació ara ha trobat restes d'ADN de gos biberí, un animal de la família de les guineus, en mostres que també tenien coronavirus. Són mostres que es van agafar al gener del 2020 a Wuhan. Tot plegat no demostra res, però és una nova pista que apunta que el virus podria haver saltat dels animals cap a les persones. 4 minuts i 3 quarts de 9 del matí. La setmana passada us explicàvem que aquest any les al·lèrgies típiques de l'hivern estan apareixent tot just ara, que les de la primavera apareixeran més tard, però atenció a l'avís que llancen els experts. Aquest any seran més fortes, tant que fins i tot persones que mai abans havien tingut al·lèrgia aquest any en podrien tenir, sobretot el pol·len d'arbres com el xiprés o els avellaners. Com que comencen a pol·linitzar més tard, tenen més pol·len acumulat. La mascareta diuen que pot ser una bona barrera. I enmig d'aquest context, intentant evitar les al·lèrgies dins el que sigui possible, avui al Via Lliure celebrem la festa de la primavera, la 8a ja en aquest programa. A partir de les 10 del matí anirem descobrint les prop d'un centenar de floristeries que durant tot el matí aniran regalant als oients flors i plantes als que us acosteu i que digueu que veniu del Via Lliure. Penjarem un mapa interactiu a raco.cat on les podreu anar consultant de mica en mica mentre les expliquem en antena. Mentrestant, a les 12, un grup d'oients exclusiu podran gaudir d'una visita guiada al Jardí Botànic Mari Murtra de Blanes, amb sorpresa incorporada a mig recorregut. 3 minuts i 3 quarts de 9 del matí. De seguida, la resta de les informacions, el cas Pegasus, el viatge de Pere Aragonès i la informació cultural al Via Lliure.
A Catalunya sempre hem parlat l'idioma dels negocis.
Qui no arrisca, no pisca.
Fer volar coloms.
Qui sembra, recull.
I a Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, també. Per això, si tens una empresa i vols innovar per superar nous reptes, entra a acció.gencat.cat, perquè parlem l'idioma dels negocis. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Raúl i Josefa de la Fundació Canària d'Investigació Sanitària s'estan fent realitat. Entra a planderecuperacion.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Escolta, quanta carn d'aquí que tenen a Aldi.
Esclar, si tota la nostra carn és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta i a més està al millor preu.
Com l'hamburguesa ecològica a només 2,49 al pack de 2. Així de fàcil, així d'Aldi.
Pròxima estació, Barcelona.
Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford, amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
De primero tenemos cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
Yo tomaré bichisua y merluza.
¿Y usted?
Pues yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo.
Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Un minut per damunt de 3:45 del matí, el govern espanyol ha decidit que rebrà, amb sorpresa, amb una representació de perfil baix, la comissió del Parlament Europeu que investiga el cas d'espionatge Pegasus. És a dir, que els eurodiputats que arribaran a Madrid per investigar què és el que va passar amb l'espionatge contra l'independentisme català no el rebrà ni Pedro Sánchez ni els seus ministres. De fet, la persona, per entendre'ns, més important, de rang més alt, que els atendrà serà un secretari d'Estat. Qui no s'ho perdrà serà el president Pere Aragonès, que s'hi entrevistarà un dia més tard, dimarts al matí, en qualitat de víctima d'aquest espionatge. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol s'excusa dient que el presumpte espionatge il·legal fent ús del programa Pegasus està ara als tribunals, és a dir, que és un cas judicial i no polític. Tot i així, rebrà els eurodiputats amb diplomàcia, però això sí, amb un perfil baix. La ponent de la comissió, l'eurodiputada dels Països Baixos, Sophie Intveld, diu que venen a Espanya amb moltes preguntes i amb la intenció de veure el màxim nombre de representants del govern espanyol. I la veritat és que s'hauran de contentar de trobar-se amb el secretari d'Estat per la Unió Europea i amb els membres de la Comissió de Defensa del Congrés. Per cert, el mateix dia que comença la moció de censura de Vox. Dimarts, a primera hora, serà el torn del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera Meritxell Serret, que es veuran amb la comissió per ser víctimes de l'espionatge en Pegasus. Els parlamentaris europeus també s'entrevistaran amb diputats catalans.
Doncs haurem d'aprofitar aquesta ocasió els diputats catalans, perquè, evidentment, no els hi ha agradat gens ni Esquerra, ni Junts, ni la CUP, que no hi haguessin pesos pesants parlant amb els eurodiputats al voltant del cas Pegasus. I de fet, han enviat una carta conjunta al president del Comitè d'Investigació del cas per queixar-se que el president espanyol i els ministres cridats a la Comissió del Catalan Gate del Parlament també s'hi han negat a comparèixer. I encara parlant d'espionatge, els Estats Units obren una investigació contra TikTok per un possible delicte d'espionatge als ciutadans, entre els quals periodistes. El Departament de Justícia del país sospita que a través d'aquesta xarxa social de la companyia xinesa DanceByte, amb seu a Pequín, s'espionatge espia i s'accedeix a les dades personals dels usuaris.
Tot plegat després que TikTok hagués de reconèixer fa uns mesos que havien accedit a dades personals de ciutadans estatunidencs. Quan es va saber, la companyia va acomiadar els treballadors implicats i es va comprometre a fer canvis perquè no tornés a passar. Tot i això, la Casa Blanca hi desconfia i demana un control més estricte si vol continuar tenint presència al país.
Minuts de 3:15 del matí, dèiem que Pere Aragonès s'entrevistarà amb els eurodiputats pel cas Pegasus, que en qualitat d'espiat, això serà just després de que acabi el viatge oficial que continua encara en marxa per Llatinoamèrica. Avui el president de la Generalitat viatja a Xile després d'una visita a l'Argentina, en què es va reunir amb alguns responsables polítics del país. El més destacat ahir, la inauguració de la delegació del govern al Con Sud. Ens ho explica la corresponsal de RAC1 a l'Argentina, Berta Reventós.
En l'acte d'inauguració de la nova seu, Aragonès ha remarcat la voluntat de reforçar la veu de Catalunya a l'exterior i ha destacat la bona entesa amb els representants polítics argentins amb qui s'ha reunit aquests dies. El president, a més, ha honrat els vincles històrics que uneixen els pobles català i argentí.
Quan el feixisme ocupava Europa, Argentina era un dels territoris de llibertat que va acollir a milers i milers de republicans i republicanes catalans que fugien del terror. Ens van salvar la vida. I, per tant, el nostre agraïment al poble argentí és immens i la nostra voluntat d'estrènyer llaços amb aquest magnífic país i amb els seus ciutadans es manifesta també a través d'aquesta delegació.
La jornada d'ahir, centrada en la memòria democràtica, va concloure amb un acte al Teatre Margarita Xirgu amb representació d'organitzacions com les Abuelas de Plaza de Mayo. Avui la comitiva del govern deixa Buenos Aires per continuar cap a Santiago de Xile.
10 minuts i arribarem a les 9 del matí. I entrem en plana cultural explicant que, o en aquest cas científica, un grup d'espeleòlegs han descobert un dels conjunts d'art postpaleolític més importants de l'arc mediterrani. És una cova subterrània de les muntanyes de Prades, al petit poble del Fabró, al Baix Camp, i és un mural excepcional de 8 metres de llarg, amb més de 100 gravats, conservat com si no hagués passat el temps després de 5.000 anys. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia. Sí, uns espeòlegs van trobar per casualitat la sala oval de 90 metres quadrats a dins d'aquesta cova subterrània on hi ha el conjunt de més de 100 gravats. Símbols i signes abstractes que reprodueixen estrelles, sols i un reguitzell de figures geomètriques fets sobre la roca argilosa de la cova amb els dits o fent servir eines de fusta o sílex de pedra. Volien expressar a través d'aquesta forma originària d'art la seva manera d'entendre el món i el cosmos. Ramon Vinyes, investigador de l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social.
És la troballa més important relacionada amb els pobles agricultors i pastors d'Europa.
La cova amb els gravats és de gran rellevància a tot l'arc mediterrani, però per ara no es podrà visitar.
Gràcies, Esteve. 9 minuts i arribarem a les 9 del matí. En plan audiovisual, avui el Festival de Cinema de Màlaga encara a la recta final, perquè aquest matí s'ha de fer públic el palmarès d'aquesta edició, i tot apunta que la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas podria ser una de les grans triomfadores. De fet, ahir a la nit ja es va fer, ja va aconseguir el primer guardó, el Feroz Puerta Oscura, que és el que atorguen els membres de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics Espanyols. Per cert, també, hi va haver-hi un reconeixement a la figura de Carla Simón. Ha estat, de fet, un festival de Màlaga de cinema amb molt reconeixement i amb molta presència, com des de fa anys, del cinema català. El palmarès del jurat oficial es farà públic d'aquí a menys de 3 hores. Entre les candidates hi ha un bon grapat de produccions catalanes. I de les últimes hores ens fem ressò de tres víctimes, de tres morts, de tres personalitats vinculades al món de la cultura. D'una banda, pel que fa al cinema i la televisió, ha mort als 92 anys la mítica presentadora i actriu Laura Valenzuela, una dels rostres més coneguts de l'estat espanyol a la dècada dels 50 i dels 60.
Valenzuela es va convertir en una celebritat en ser la primera presentadora de la història de televisió espanyola. Abans de la televisió havia debutat com a actriu a la gran pantalla en petits papers. El seu estat de salut feia setmanes que era delicat i els últims dies havien pitjorat.
Ahir, que també va morir, en aquest cas molt prematurament, als 60 anys, l'actor Lance Reddick, conegut pels seus papers a The Wire, Fringe i la saga John Wick, ha mort als 60 anys. I ha mort als 91 anys també l'escriptor Jorge Edwards, un dels autors xilens més importants del segle XX.
Edwards va consagrar-se com a escriptor en el gènere de la novel·la. La primera va ser El peso de la noche, l'any 1965. Durant la seva trajectòria, l'escriptor va rebre el Premi Cervantes o el Premi Nacional de Literatura, a més d'altres grans guardons.
I obrim ara l'agenda de concerts amb una bona amiga d'aquest programa, Judit Nederman.
I els teus ulls plens de secrets que el sol es veu.
Aquesta nit dins el Guitar BCN presenta el nou disc, que es diu L'Art, és el cinquè disc de Nederman, que surt a la venda el dia 14 d'abril, abans, però que els que vagin a escoltar-la aquest vespre al Teatre Coliseum de Barcelona podran sentir-lo sencer, abans que es publiqui, amb una posada seva en escena nova i una vintena de músics dalt l'escenari, Nederman, que interpretarà cançons com Els teus ulls, que escoltem de fons i que és un dels avançaments que es va publicar ahir mateix. Amb el concert d'avui, Nederman comença la gira de concerts que farà les pròximes aturades a Cardona, Girona i a Madrid. I avui, qui també comença una petita gira és Clara Peya.
De huir hablan los pájaros, el hambre.
L'Espai Orfeó de Lleida serà l'escenari del primer dels concerts que Peya farà sola davant del piano, una gira curta i íntima, segons la mateixa Peya. Mentrestant, a Barcelona hi destaca una altra veu femenina, la de la brasilera Agnès Nunes. En aquest cas, a la Sala Apolo serà el primer concert que fa tot l'estat i l'inici de la seva gira europea. I d'un dels noms més nous de la música brasilera fem un salt al temps cap als anys 90. Perquè avui és a Catalunya Chimo Bayo, mite dels 90 i de la Ruta del Bacalao, cap de cartell de la sessió d'avui al Monumental Club a Barcelona. A partir, són 7 hores de música en un dels punts àlgids d'aquesta jornada. I a Girona, l'ex-xarango Sergi Carbonell presenta nou projecte en solitari. És farà a l'Auditori de Girona amb l'estrena de Refugi, el seu primer àlbum com a cantautor. I acabem amb una altra estrena, en aquest cas la del nou espectacle de la cantaora Carmen Linares.
Mis ojos sin tus ojos no...
És la recent Premi Princesa d'Astúries de les Arts que presenta avui al Teatre Plaza de Castelldefels el Imagen de tu huella, el títol del seu muntatge dins la programació del festival Barna Sanz, homenatjant poetes com Miguel Hernández o Juan Ramón Jiménez.
Hola, edifici. Vaja, sembla que necessites una rehabilitació urgent. Doncs ara és un moment únic per fer-ho. Gràcies als fons del programa Next Generation i a l'Oficina de Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Guanya en confort i estalvia't energia i diners. Informa't a rehabilitaesestalvia.barcelona.
Lunes de menú i magna, martes de serie i magna, miércoles de amigo i magna, jueves de peli i magna, viernes de pizza i magna, sábado de risa i magna.
Magna, la cervesa que fa gran cada dia. Magna a Sant Miguel recomana el consum responsable, 5,7 graus.
B-Travel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura. Agafar el tren o volar. T'esperem en moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a B-Travel del 24 al 26 de març a Fira de Barcelona. Recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a b-travel.com.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Busques una escola que se centri en l'alumne i el seu desenvolupament? A la Salle Bonanova hi trobaràs atenció personalitzada i un estil pedagògic innovador i canviant que posa la tecnologia al servei de la pedagogia i on l'esport, la música, la dansa i els idiomes hi juguen un paper fonamental. Aprendre, descobrir, cuidar-se, emocionar-se, somriure... La Salle Bonanova. Som el seu somriure. Preinscripció oberta fins al 20 de març.
Troba CIA el regal perfecte pel dia del pare. Aprofita fins diumenge i emporta't la segona peça d'AMA amb un 15% de descompte. Fes la compra a la botiga o bé online. El descompte s'aplica a l'article de valor més baix. Mima el teu pare pel seu dia i fes-li el regal doble CIA.
Tabaquisme, alcoholisme, xarxes socials, l'ansietat i l'estrès afavoreixen les addiccions. El mindfulness pot ajudar-te a disminuir o eliminar aquests problemes. Blanca González Banks és la teva terapeuta transpersonal i consultora perquè puguis sanar-te, millorar-te i transcendir el que ara et sembla impossible. Demana cita al 655-624-863. Més informació a blangio.com.
Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Dos minuts. minuts i arribarem a les 9 del matí. Quim Salvador, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
I han parlat del cas Negreira, i han parlat d'aquestes novetats d'aquest cas i també del Barça-Madrid de demà, el Camp Nou. Avui, que juguen, abans que arribi el partit de demà, els dos altres equips catalans, el Girona i l'Espanyol.
Sí, els gironins a un quart de 5 de la tarda, Vallecas contra el Rayo. Si guanyen, ampliaran momentàniament a 7 punts l'avantatge sobre la zona de descens i escalaran fins la desena posició. Aleix García, lesionat la setmana passada, és la principal absència del Girona, i l'entrenador Michel Sánchez, que torna a casa, diu que està molt tranquil.
És important, però jo penso que estem en una bona posició en la classificació. No tinc por de res. Confio molt en l'equip, en el treball, en el meu treball i en com veure al meu equip. No tinc por.
Oriol Romeu i Borja, substituïts a l'últim partit, podran jugar.
Mentrestant, l'Espanyol, que rebrà avui el Celta i que celebra la internacionalitat de Joselu.
El golejador blanquiblau ha estat convocat per primera vegada per la selecció espanyola absoluta. És el segon màxim golejador de la Lliga i el primer estatal amb 12 gols, i està encantat amb tot el que li està passant aquesta primera temporada a l'Espanyol.
Desde que he llegado aquí todo ha sido felicidad, estoy muy contento en el Espanyol y eso me ha traído que... Me ha traído la oportunidad de poder estar en una convocatoria con la selección, y la verdad que es un sueño que he cumplido, que la verdad que estoy súper orgulloso y súper feliz.
L'entrenador perico Diego Martínez no pot comptar amb Keidi Vare, Pedrosa, Gori ni Pierre Gabriel, que estan lesionats. La incògnita és Brian Olivan, que ha entrat a la convocatòria, però serà dubte fins a darrera hora per una contusió al bessó de la cama esquerra. Tots dos partits, Rayo Girona un quart de 5 i Espanyol Celta dos quarts de 7, aquesta tarda en directe a RAC1. També jugaran avui a primera divisió Almeria Cádiz a les 2 i Atlètic de Madrid València a les 9.